presentat avui en roda de premsa i l'hora baixa dirigirà el seu primer entrenament com a tècnic de l'UD.
Són les 11 i 4 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Garau.
I en aquesta hora, en Joan Jiménez, els comandaments tècnics, Xisco Nadal, Joana Maroto i moltes qüestions per davant. Si mos duís seguint des de les 9, si no vos ho record, encetàvem aquesta primera hora, i ho fèiem d'igual manera la tercera, comentant una qüestió que mos ha cridat l'atenció i de la qual la premsa se fa ressò, sobretot la francesa. Me refereix als beneficis penitenciaris de l'estada de Nicolas Sarkozy, l'expresident francès, a la presó.
Je suis la pluie et tu es mes gouttes. Tu es le oui et moi le doute. Tu es le bouquet, je suis les fleurs. Tu es la horte et moi le cœur. Toi tu es l'instant, moi le bonheur. Tu es le verre, je suis le vin. Toi tu es l'herbe et moi le joint. Tu es le vent, je suis la rafale. Toi la raquette et moi la balle. Tu es le jouet et moi l'enfant. Tu es le vieillard et moi le temps. Je suis l'iris, tu es la pupille. Je suis l'épice, toi la papille.
Nicolas Sarkozy ha ingressat a la presó de la Santé a Montparnasse per complir una condemna de 5 anys dels 7 que demanava la Fiscalia després de ser declarat culpable de conspiració per haver recaptat fons amb finalitats electorals des de Líbia. L'expresident francès, que ha recorregut la sentència, haurà de romandre a la garjola entre reixes mentre es resol la seva sol·licitud. Així mateix, el seu advocat ha registrat una petició per la seva posada en llibertat que encara no s'ha resolt.
Chanson juste pour toi. Chanson un peu triste, je crois.
Je suis un peu triste, canta Carla Bruni. Jo crec que tota sa família Sarko Bruni deu estar trist per aquest fet, quan no pot ser d'una altra manera. Per la presó de la Santé han passat altres il·lustres, com els francesos Jean Genet i Guillaume Apollinaire, que recordem, el creador dels caligrames. Bueno, recordeu quan estudiaven les avantguardes franceses?
Quan ells té
que sempre sortia en Guillaume Apollinaire. Aquesta ja té...
Ja és
gegant. I també van passar per allà figures com Francesc Macià, el primer president de la Generalitat, que va tornar de l'exili, i també Carlos el Chacal, el terrorista, també va estar tancat a la Santé. Però què tindrà d'especial el tractament que rebrà Nicolas Sarkozy? I de tindrà cel·la privada de 9 metres, telèfon particular i dutxa pròpia que no haurà de compartir en ningú pus. I també 3 visites per setmana de Carla Bruni.
On me dit que nos vies ne valent pas grand chose. Elles passent en un instant comme frânent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud. Que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que... Tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors?
La presó de la Santé a Montparnasse és de 1867 i és un convent reciclat, perquè quan va venir la Revolució Francesa varen dir, escolta, necessitem tenir un lloc on tancar tots els nobles, i va començar aquí a fer feina. Sarko, o el comte de Montecristo, com el coneixen a França, romandrà reclòs al pavelló d'aïllament, per la qual cosa estarà tot sol a una cel·la, al pati i a la sala d'activitats. No tindrà molt de contacte amb altres presos, també per el càrrec que ha tingut a França. La presó, però, això sí, està superpoblada. Té capacitat per pont manco de 700 reclusos i ja n'hi ha més de 1.200 tancats en aquesta presó. Així i tot, hi ha pavellons VIP on els reclusos podran optar a tenir gelera, cuina d'inducció, encara que, com comentàvem avui de matí, Nicolas Sarkozy podrà demanar menjar a domicili. Si li fan ganes uns noodles teriyaki, doncs els hi duran. I televisió individual, privilegi pel qual haurà de pagar 14 euros cada mes. Com deim sempre, sempre hi ha hagut classes i classes, i en aquest cas el president de França no podia ser d'una altra manera.
Home, no és molt car 14 euros cada mes, no?, per accedir a tele. Estic pensant en el preu que tenen les televisions, alguns hospitals, per exemple, no? I, bueno, 14 euros al mes, Sarko ho pot fer front perfectament.
És a dir, te fan ganes d'anar a presó
només per
poder aprofitar-te d'aquesta oferta de tele.
Te dic una cosa, Xisco Nadal, poca broma, perquè amb aquests privilegis i en totes aquestes comoditats, allò que crec que aprofitarà per fer en Nicolas Sarkozy és per desconnectar del món, de les xarxes socials...
Crec que no, perquè el seu advocat ha dit que ha començat a escriure un llibre en què explicarà tota la seva història. Ha reivindicat una vegada més la seva innocència, ha dit que tot s'esclarirà,
i
ara estan amb un recurs perquè l'han ingressat a la presó a l'espera que se resolgui aquest recurs.
Això és una prova
tens
de...
per poder escriure un llibre, que no està gens malament. De vegades,
però jo trobo
no,
que això sí que és una prova de foc per un matrimoni. Que una persona ingressi a la presó, com és el cas de l'expresident de la República...
Per ventura,
no sé com avançarà aquesta relació de Carla Bruni i Nicolas Sarkozy, però és cert que en aquests darrers mesos ets han vist que són talment una pinya.
I ningú apostava per ells quan varen començar.
És que sempre que un president de França tria una parella que no s'ajusta a segon quin cànons, perquè ell fos
estàs
petitó...
Estàs parlant per Emmanuel Macron, també.
Per exemple, Emmanuel Macron i sa seva dona per la diferència d'edat, en aquest cas Nicolas Sarkozy i Carla Bruni per la diferència d'alçada, és a dir, sempre hi ha com a crítiques amb aquest sentit. Clar, ell li deien Le Petit Napoleón, perquè era molt baixet i tenia el mateix ego que tenia Napoleón. Compten les cròniques franceses en el seu moment. De tota manera, clar, també de vegades li han donat privilegis. És que va ser president de França. Posar-lo un pavelló comú a ell li pot dur problemes, perquè no és que Sarkozy tingués una política migratori molt a favor de reclusos, no només de la migració, sinó també de les presons de França. Va fer segon quin tipus de comentaris que ara creia que anaria ell.
Una cosa és, per qüestió de seguretat, no mesclar-lo en soca brum, per dir-ho d'alguna manera i de manera col·loquial.
Jo he intentat ser una mica suau, però veig que
no,
la Joana Maroto
ha vengut aquí
en sa motosserra. Sí,
comentari.
Sí, comentari libèrrim, en aquest cas.
Una cosa... I hauríem de posar això d'aquest programa no se fa responsable de...
D'allò que diuen els seus reporters.
Escolteu, perquè ho vull dir, perquè una cosa és que per temes de seguretat no mesclin en segon quin tipus de persones, perquè per ventura el podrien agredir, el podrien, etcètera, i una altra cosa és que tingui aquesta sèrie de privilegis, i jo ja vos ho dono al principi, això de privilegis i de classes va de sempre, ve de sèrie a sa vida i en el món, perquè de sempre hi ha hagut de la prehistòria les pedres eren pedres, però hi havia gent que tenia pedres i gent que tenia pedres en jardí, i doncs això ha passat sempre, i en aquest cas més obvi i més evident encara.
I doncs queda aclarit, no? De moment ingressa a la presó, veurem per quin temps, no? Perquè això està per determinar, podria sortir molt més abans, no? Del que la gent espera, i veurem també si és una prova de foc per aquest matrimoni o no. Però avui vull parlar-vos d'una altra qüestió que és molt interessant. Quantes vegades no haurem vist la típica pel·lícula americana que algú monta un mercadet a casa seva? De fet, a les pel·lícules americanes es diuen garage sales, com una venda de garatge, per vendre tot allò que no li serveix. I d'hora, aquesta moda sembla que ha arribat a que nostra.
Que t'apareix, idò sí, perquè és el que ha fet en Sergio Contreras, un jove que havia de fer una mudança del seu pis al centre de Palma, i n'ha organitzat un i ha estat tot un èxit. I, a més, és una bona manera de donar-li una segona vida a totes aquelles andròmines que tenim per ca nostra i que ja no es fan falta o que no feien servir.
Amb els mobles passa com amb els amants. El que per tu ja no té un ús específic, per una altra persona pot ser or en barra. No t'ho esperaves, ara, eh? Mesclar mobles i amants. Però és cert, sí o no?
Sí, sí, talment.
Hi ha parelles que per tu ja no serveixen per res, però donen vida
a
una altra casa. Mentre passa uns... en sos homos, ses dones i es cantaranos.
Mentre uns fan ruïssos, els altres...
Exactament. Volen... I en aquesta redacció se'n fan de roïssos, però no es tema. Deia que volíem parlar d'aquesta moda amb en Sergio Contreras. Aquí ja tenim en connexió. Sergio, molt bon dia, com estàs?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantat de saludar-te, i te volia demanar com se te va acudir aquesta idea de fer un garage sale, tot i que no era un garage perquè era un pis d'esgarrer Antillón, però com se te va acudir a fer un mercadet per desfer-te de tots els mobles que tenies a casa?
Bueno, pues mira, a mí se me ocurrió primeramente porque yo soy un ratoncillo de mercado, o sea, siempre me han gustado estar en todos los mercadillos de los lugares que he viajado. Lo primero que ha sido buscar ha sido restaurantes y mercadillos. Entonces, siempre he tenido esa fascinación por encontrar otras cosas que a alguien ya no le da utilidad y que yo le pueda dar otra vida. Entonces, lo he aplicado un poco a lo que a lo que me iba a pasar a mí, que era hacer una mudanza. Me daba también bastante pereza todo el proceso y dije, bueno, a lo mejor puedo dar una vida circular a mis objetos que utilizo y que otra gente le pueda utilizar.
Sergio, tinc un dubte existencial. Com ho vares anunciar a l'ascensor? Com ho fan a les pel·lícules? Vas posar un cartell just a l'entrada de casa teva?
Pues mira, yo tengo las redes sociales y en TikTok tengo bastantes seguidores en estos momentos y hice un vídeo anunciando el market y de ahí pues hice la magia de las redes.
Mira, i aquesta pregunta, Sergio, mos condueix a una altra, perquè segur que nostres oients s'ho estan demanant. No sé si t'esperaves, saps, i que ha tingut la teva proposta, perquè crec que fins i tot vares haver de posar torns, però tothom se demana si vares fer un bon clash.
La verdad es que sí, ha ido bien. Más o menos lo que había programado ha sido lo que hemos podido sacar, ya que hizo un poquito de inventario de las cosas que tenía, tiqué todo para que, o sea, sabía que venía muchísima gente y no quería tener esa molestia de estar diciendo el precio a cada persona, porque sabía que iba a ser una locura. Entonces lo tiqué, la gente veía el precio y si le interesaba lo cogía y listo. Entonces
Muy
sí que
bien.
Me pude hacer a grosso modo una idea de qué beneficio iba a obtener.
I què és allò que se va vendre més aviat? La gent cercava, no ho sé, un cantarano, cercava unes tauletes de nit, cercava tassons, cercava plats...
Todo el menaje de cocina, la verdad es que arrasó.
Claro.
Primeramente, tema de vajilla fue lo
Sergio,
que...
Sergio, conta-mos les preus que vas posar, perquè igual mos dones idees.
Preus populars, segur.
Pues mira, los vasos los puse a 0,50 céntimos.
Ja me diràs.
Y partiendo de ahí, pues platos a un euro. Bueno, yo vivo en un sexto piso y tenían que acceder por el ascensor. Pues hubo gente que subía por las escaleras para evitar el momento del ascensor y hacer cola. Por el rellano ya me iban diciendo, por favor, yo quiero el canapé, yo quiero el sofá.
O sea,
de verdad que fue como en Harrods cuando abren en Londres la rebaja, por lo mismo.
M'hagués encantat que haguéssiu pogut enregistrar i que haguéssiu pogut veure.
Ha penjat el sold out. En Sergio, home, amb aquest preus no m'estranya.
I te dic una cosa,
claro.
Crec, Sergio, que hauràs donat idees a molta de gent que té això, andròmines o coses que no fa servir i que per ventura ara pensa... Escolta, mollet de damunt i damunt faig una miqueta de
coneixet.
No està llenament. Claro. Sí,
bueno, yo me inspiro un poquito también en una empresa de Madrid que se dedica exclusivamente a esto. O sea, todo el proceso de mudanza, no solo de gente particular, porque también nos olvidamos que hay muchas casas con gente muy pudiente que las adquieren y no quieren tener los muebles de los anteriores propietarios. Entonces, le dan la llave a la empresa y en 15 días quiero la casa completamente vacía para yo, por ejemplo, empezar el proceso de reforma.
Clar, que de fet fa dues setmanes a Madrid hi va haver un hotel que s'havia de reformar i se va vendre tot el mobiliari, també sa gent va córrer les totes, anava a fer rapilla per mirar d'aconseguir tot aquest material.
Correcto.
És la primera vegada que ho feia, Sergio? És el teu primer mercadet així per vendre coses de casa?
Jo sí, exacto. Jo, que organitzo jo sí, és la primera vegada.
Vos donaries algun consell, Sergio?
Però m'hi ha dit tot això, m'apetece bastante... involucrarme un poquito más en este nicho de mercado, porque ya os digo que toda la parte de los mercadillos me encanta, entonces encontrarme tesoro para mí es una afición que tengo de siempre y la verdad que querría involucrarme un poquito más.
Qué
bé. Era el primero que haga.
Que t'anava a demanar que mos donis algun consell per si mos mudam i volen fer algun...
Pues,
sí, jo també estic de mudança, si no passa res. Mira, i si volen...
Sí.
T'escolt.
Sí, sobre todo orden a la hora de la exposición que hagas cara al público, porque es tanto la cantidad de gente que viene que si lo tienes desordenado o no lo tienes picado, a ti te pueden volver loco.
Mare de Déu! Èxit total, sold out, en aquest garage sale.
I Sergio, només una darrera pregunta. La gent demanava descompte,
sí.
Per exemple, quan tu tenies els tassons a 0,50, qualcú te va dir, si m'endú aquests 6 tassons, me te deixes per 2 euros.
Nadie. Yo creo que era tan la histeria de saber que si yo perdía 10 segundos preguntándote algo, el de atrás me lo podía quitar, que no preguntaban nada.
No, no, és a dir, Sergio, que ets un rei creant hype, perquè si la gent anava a boeta per pujar per les escales, ja me diràs, a un sisè pis,
sí,
per
sí.
No perdre's canapé, això vol dir que la feina de màrqueting va estar ben feta.
Sergio, mos has d'avisar quan te tornis mudar, perquè així podrem
vale.
Aprofitar totes les ofertes. Moltíssimes gràcies.
Bueno, A vosotros, chicos. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer.
Igualment.
Però, clar, què en pensen els veïnats de que t'amuntin un mercadet en el teu edifici? Perquè una cosa és una casa independent, clar, com veiem moltes pel·lícules americanes, que ho posen en el jardí.
Jo t'he dit que estan tan entretinguts que ningú piula.
Trobes?
Sí.
Que tota la finca va rebostejar.
Sí.
Podria ser. I un altre fer-ho a un pis. Però això ara en volem parlar amb en Toni Jaume, president del Col·legi d'Administradors de Finques. Toni, molt bon dia.
Hola, bon dia, com va?
Encantat de saludar-te. Te volíem demanar, s'ha de demanar permís en els veïnats per poder fer un esdeveniment d'aquest tipus? O en posar un paperet a l'ascensor, com farien a Marta, que ella és molt analògica, convidant els veïnats a venir a comprar el sofà, ja n'hi ha prou?
això ajudaria. Ah, ara te contesto, però he de dir que m'ha encantat aquesta història. Vull dir que m'ha encantat aquesta iniciativa que ha tingut en Sergio i que m'ha pres molt creatiu i molt pràctic.
T'ha donat idees.
Tothom en surt beneficiat. No, mem, si és una qüestió puntual, no, ni molt manco. Vull dir, en Sergio el que va fer va ser, bueno, d'una forma creativa, entre els maules de casa seva i a un dia en concret, és perquè va generar més trànsit, però igual que generés trànsit per circumstàncies extraordinàries, per una mudança o per una obra, generes trànsit a casa teva. Però un dia extraordinari no tens cap obligació front a la comunitat, que pot estar bé convidant els veïnats perquè, a més, se'n puguin aprofitar si volen, sí, però, des de luego, per la comunitat de propietaris, no. Una altra cosa és que s'ha donat que això se converteixi en una espècie de comerç relativament habitual. Vull dir, hi ha professionals que decideixen fer una espècie de showroom a dins del seu pis, i aquí sí que ja seria una activitat comercial establerta i hauria de mantenir una sèrie de llicències més enllà del que digui la comunitat de propietaris. Però una qüestió puntual, com ha fet en Sergio, doncs pues mira, ben que me'n vaig, m'amudi, i aquest dissabte podrà entrar tothom a casa meva a comprar, pues no. Evidentment, també s'ha d'entendre que la responsabilitat de qualsevol mal que se pugui generar a l'edifici per qualcú que visita casa teva, pues és teva. Vull dir que si un s'endú un moble que li ha comprat en Sergio i fa un cop a l'escala, la comunitat te dirà, escolta, Sergio, tu, això és cosa teva, ho has de pagar tu la reparació. Però, bueno, en la normalitat de qualsevol altra circumstància prescuda.
I així com és una cosa puntual aquest fet de muntar aquest mercadet perquè te mudes de casa, el fet de mudar-nos de casa, que també és un fet bé puntual, s'ha d'anunciar o s'ha d'avisar als nostres veïnats o no fa falta?
No, és a dir, des del punt de vista de la llei de propietat horitzontal, de les normes que regulen la comunitat, no s'ha d'avisar. Una qüestió que és important, que mos diu la llei i que sí que s'ha d'avisar i no se fa habitualment, és quan fas una obra. Quan tu fas una obra, per exemple, fas una reforma que teva, has d'avisar a la comunitat de propietaris. Avisa-la, res més, vull dir, no és que t'hagi de donar permís ni molt manco perquè és que teva, però l'has d'avisar, ho diu la llei. Però perquè te mudes, perquè fas un canvi, perquè canvies mobiliari, tot això no tens cap obligació de denunciar. No. Més allà de la cortesia o de la que vulguis fer per una qüestió d'educació entre els teus veïnats o de bona veïndat, però obligació no en tenc cap.
A una situació hipotètica, ara, Toni Jaume, t'avui demanar la teva opinió com a president del Col·legi d'Administradors de Finques. Si muntem un mercadet d'aquest tipus i convidam els nostres veïnats i resulta que la del primer segona s'enamora del meu sofà i la del tercer segona també, ha d'intervenir el president de la comunitat per saber qui s'ha endut sofà. Ho dic perquè ara raïm, però hi ha virgueries repartides pel món i una finca que s'ha endut tots melassa de tota sa vida, un sofà pot acabar com la Segona Guerra Mundial.
Sí, no, mem, raïm, jo vos he dit qualque vegada, vull dir, la realitat supera de molt la ficció, i vos he dit qualque vegada que això que veiem sèries com Aquí no hi quien viva mos pareix molt graciós perquè està humoritzat, però és que en realitat passa en creus. Clar, el que passa és que hem de tenir en compte que no tot el que passa dins l'àmbit d'una comunitat de propietaris dins un edifici és un tema de comunitat de propietaris, vull dir, això és una qüestió de relacions humanes, no? Si dos veïnats volen el mateix sofà, pues la comunitat de propietaris com a tal no en té res a veure. És una qüestió de que jo vendo i dos compradores se pelean i a més són veïnats, però evidentment no està dins l'àmbit de la comunitat de propietaris, no està dins l'àmbit de la propietat horitzontal. Penseu que...
No sabia si el president de la comunitat, Toni, podia actuar com a jutge de pau. No, com a atribució subsidiària.
Estan acostumats a veure els de veïnats, eh?
Sí, des del punt de vista des del punt de vista de convivència, pues magnífic si el president intervé, però no perquè el seu càrrec el dugui en això. Clar, nosaltres ho veiem cada dia. És a dir, disputes a una junta de propietaris entre dos propietaris que tenen bueno, pues una mala relació per lo que sigui, per una inquina personal, i clar, per descomptar que intentes intervenir, el president, l'administrador, posar calma amb aquell tema, però evidentment ho fas per convivència, per educació, per intentar el conflicte, evitar el conflicte, però no perquè sigui una qüestió pròpia de la comunitat de propietaris. La comunitat de propietaris en realitat només regula les qüestions relatives a elements comuns. Evidentment, el sofà o la venta o tot això no té res que veure amb els elements comuns de l'edifici.
Toni Jaume, com dius, la realitat supera moltes vegades la ficció i com dèiem també tu en dos avavistes parcel·lar de situacions i de històries que de ben segur t'han tingut ben entretengut. Agraïm que hagis passat avui per el dia i t'emplaçam per seguir contant-mos històries d'aquestes que mos fan riure però que a vegades també mos tenen una mica entretenguts a les comunitats de veïnats. Moltes gràcies.
Fantàstic, a vosaltres, quan vulgueu.
I, companys, si els garage sales també tenen un vessant ecològic que evita acumular coses i permet donar una segona vida a moltes baluernes que tinguem per casa, ara allò que volem fer és parlar d'això, d'aquesta segona vida, d'aquest vessant ecològic, i per això saludam i volem xerrar amb Maria Suau, que és responsable de l'àrea ambiental de Deixalles. Bon dia, Maria, com estàs?
Hola, bon dia.
Bé, conta-mos, aquest punt de vista ecològic o mediambiental s'hauria de posar de moda també aquests mercadets, per dir-ho d'alguna manera, per reciclar i donar una segona oportunitat a mobles, vaixelles i altres utensilis que tinguem per casa?
Totalment. Nosaltres de l'entitat d'economia social i solidària, com Deixalles, que també n'hi ha la resta de l'estat, ja fa un temps que volem intentar, com a dir, el lema de posar de moda la segona mà, és a dir, perquè té tots són avantatges, és a dir, estàs allargant la vida útil d'un producte evitant que se converteixi en un residu i, per tant, s'hagi de gestionar amb el cost econòmic que suposa, però és que adquireix un producte que és bo, de qualitat, a un preu més baix, i, a més, també, en el nostre cas, ens permet generar lloc de feina per persones que estan en situació de vulnerabilitat social. Per tant, totalment d'acord en posar de moda la segona mà.
Però, Maria, hi ha cultura de segona mà aquí a Balears? O fins ara allò que ens agradava era comprar-ho nou de trinca, estrenar-ho, tenir-ho tot a conjunt, que clar, quan vas a una venda de segona mà pot ser que te compres dos tossons d'una casta, una tassa i llavors una xicra que tenen per es fons de rebost.
Això mateix. És a dir, ha canviat. Jo vaig, des que vaig començar a fer feina d'això, jo sí que he vist una evolució. Encara no estem arribant a països com Anglaterra, on el que ells anomenen les charities estan molt esteses i hi ha moltíssima cultura, però aquí jo veig que sí que ha augmentat. És a dir, nosaltres a deixar ja veiem que ve més gent que abans. I abans nosaltres ens passava que si vam venir i deien, no, això ho he comprat per una gent que ja té fent feina. Els costava admetre que era per ells. Ara ja la gent ja ho fa obertament, vull dir, pues, com són a mà perquè hi crec, perquè és més barat. I també jo a nivell social el que he vist, per exemple, en els pobles, que comença els grups de WhatsApp de segona mà, on la gent del poble pues, ja s'intercanvia directament les coses entre ells. I això
és a Sant Joan n'hi ha un recent que funciona les totes i que va beníssim, aquest grup de segona mà. Clar, i te volia demanar, si mos fa pares a fer una garage sale, per exemple, amb aquestes coses, entre que jo som tímid i tenir gent perquè nostra grufant allò que serien les meves tasses, etcètera, pot ser a mi a fer un pot de pares, i per això hi ha entitats com Deixalles. Si nosaltres tenim un pis per buidar i tenim coses que se poden fer servir, i que, és a dir, no paperró, sinó mobles que siguin bé, estris que estiguin bé, basta telefonar-vos i vols que us feis com una peritació i ja decidiu què vos interessa.
Nosaltres tenim un telèfon de recollida gratuït, no sé si m'ha permetut dir-lo...
Sí, tant, endavant.
Clar que sí, per favor. Sí. Na Maria Suà de Deixalles pot dir allò que vulgui. No em faltaria, no faltaria d'altre.
Moltes gràcies, Cisco. És el 977-22-11, on la gent mos pot telefonar, de tot Mallorca, i nosaltres allà, si, com tu dius, si els objectes estan en bon estat, que siguin reutilitzables, ja sigui un moble, una rentadora, llibres, juguetes, tot el que sigui susceptible de ser reutilitzat, nosaltres venim al domicili a recollir-ho gratuïtament, i això després passa en els nostres tallers de reutilització, on tenim persones que estan en contractes d'inserció o fent un itinerari d'inserció. Per això també com explicar a la gent que aquesta donació de material pues, té un benefici social i ambiental.
I ara ja ho sabeu, si no vos animeu a fer un garage sale, com ha fet en Sergio Contreras, que l'hem conegut ara fa una estona, sempre tendeu entitats com Deixalles, una entitat a la qual podeu telefonar en els 977-22-11 i ells s'encarregaran, si els mobles estan en bon estat i els elements que teniu poden tenir una segona vida, de venir-los a cercar i donar-los precisament aquesta cultura circular, de que no s'acabi tot un pic nosaltres ja tenint dos plats d'una casta i decidint que volen sa vaixella nova una altra vegada. Maria Suau, responsable de l'àrea ambiental de Deixalles, moltes gràcies.
També volia dir que la diversitat també està de moda, que a vegades fas molt per un disseny exclusiu i en la segona mà pots tenir coses exclusives a un preu molt més barat.
I tant que sí.
És que, de veres, ara la segona mà és cool. Basta que, mira,
jo, mateix,
tu i jo que seguim Isabella Rossellini,
sí?
per xarxes, ella no, sí. Jo no he vist que estes són siguin tots iguals. No. Per tant, si la filla de Ingrid Bergman recicla, no els dos també. Maria, una abraçada. Fins aviat.
Moltes gràcies. Adéu.
11 i 29, els consells continuen tot d'una.
El dia, amb Marta Grau.
IB3 Ràdio és informació.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més, quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben, per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius, professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca.
Diumenge, a partir de les 12 del migdia, Esports 3 en joc. Amb el seguiment especial des de Can Misses del partit Udeivissa-Terol.
Arroba Unai Medina, que prova, xut!
I els partits de segona ref del nostre equip balears. A les 2, la transmissió del partit de primera divisió, Reial Mallorca-Llevant, amb els millors comentaristes.
Primer és Nirdis, en Raúl José.
Sí, per lo que he vist, crec que és una pilota clara del porter que entén.
I les seccions habitual d'entreteniment.
Me has interrumpido porque después de ir al Xisco me estaba depilando.
I Betres Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
IB3 Ràdio.
11 i mitja és una hora perfecta per fer un entrepà, un panet. És vera que ens agrada, el pa. I és molt més que un aliment, és història, cultura i identitat. I avui, precisament, el pa és un dels nostres protagonistes.
Sí, perquè els forns de tota la vida han estat testimonis de generacions senceres que s'han aixecat cada matí, ben d'hora, amb l'aroma de pa recent fet, però avui aquest ofici tradicional se troba davant un repte, que és el relleu generacional i la competència de les grans superfícies que amenacen la continuïtat d'aquests forns nostres, d'aquests obradors. Per això, el govern balear impulsa la marca Pa d'Aquí, Forn i Tradició, per donar visibilitat i valorar o donar valor al pa artesanal elaborat a les illes.
I en el marc d'aquesta setmana del Pa 2025 s'organitzen activitats per fomentar-ne el consum de pa local, donar suport als professionals del sector i apropar aquest ofici als més joves. Una de les propostes més interessants són les rutes de pa, una manera deliciosa i educativa de descobrir els fons emblemàtics, tastar productes autèntics i entendre la importància de mantenir viu aquest patrimoni.
I per parlar-ne, avui tenim amb nosaltres Montse Ramírez Xalesta, gran defensora del pa fet amb ànima i impulsora d'iniciatives que volen evitar que els forns de tota la vida baixin de persiana. Montse, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia a tots.
Ara ho explicàvem, fa uns dies vas ser la conductora d'una d'aquestes rutes de pa al municipi d'Inca. Com va anar?
Sí, pues va anar molt bé, amb molta afluència de públic. Es van posar les entrades, les reserves a les xarxes i en mitja hora te van quedar plenes, amb molta gent que va quedar en llista d'espera. És un tema que...
Avui tothom penja el sold out.
Sí. La veritat és que en el final sí que hi ha com aquest interès, no?, per conèixer el nostre patrimoni gastronòmic, els nostres fons, els nostres forners, no? Imagina que vareu fer una ruta que mos agradaria conèixer un poc per quin fons vares dur en aquesta gent que se va apuntant tantes ganes a les rutes, i sobretot que els vares voler transmetre amb aquesta passejada i amb aquesta ruta per els fons d'Inca.
Sí, mira, això és un projecte que neix d'ADR, que és l'Agència de Desenvolupament Balear, i cada any, durant la Setmana d'Espà, pues, fa una sèrie de rutes a diferents pobles de Mallorca. Anteriorment se van fer a Llucmajor, a Campos, a Palma, i enguany pues, havien triat Inca per fer aquestes rutes, se van posar en contacte amb jo, i vaig preparar un poc aquesta visita guiada, visitant els fons emblemàtics que tenim aquí a la ciutat d'Inca. Varen començar pel fons de Canto Meu, que és un fons que encara fa servir un fons de llenya, on cada dia fan pa. Allà varen fer un tast de pan sobrassada. Després d'allà varen anar fins al fons de Can Alba, on varen tastar les coques de verdura i coques de preva. D'allà varen anar fins al fons de Sant Francesc, on varen tastar els doblegats i la seva encimada, que va guanyar el premi a la millor encimada del món l'any 2017. Del fons de Sant Francesc van anar cap al centre fent aturadeta a qualque raconet de la ciutat, on vaig explicar qualque curiositat. Després vam anar a Can Delante, on vam tastar els típics congrets d'Inca, que antigament les feien les monges tancades, del convent de Sant Bartomeu, i d'allà varen pujar fins al convent de Sant Bartomeu i varen fer com la cloenda de la visita a la banda més alta del poble, d'Inca.
I quan torneu a fer això, Montse, ho dic perquè és que ara amb aquesta ruta...
És que quina ràbia no
haver-hi m'ha fascinat poder menjar pan sobrassada, doblegats, perquè caminar agrada, però caminar sí, sí, mentre sí. Pelluques qualque cosa, vulguis que no, li dona un altre aire i un altre interès.
Sí, sí, i a més, que a cada forn varen poder visitar Sobredor i el forner de cada un dels establiments ens va explicar la seva feina. O sigui que a part de berenar i passejar, també rebem una informació i visitam els obradors que normalment no estan oberts en el públic. Bueno, aquestes rutes se fan molt puntualment durant la setmana d'espà que se fa durant aquest mes, el mes d'octubre de cada any. O sigui, l'any que ve se tornarà a fer i encara no sabem a quin poble tocarà.
I, Montse, valoram un pa bo. Ho dic perquè, per exemple, jo ara faré una confessió, no me n'amac, jo hi vaig acabar tardíssim, vaig sortir d'entrenar, perquè som esportista d'elit, no sé si ho sabies, i vaig acabar comprant espà...
Ara ja ho sap.
Vaig acabar comprant espà...
Sí, ara ja ho sé.
Vaig acabar comprant espà al supermercat. Clar, no té res a veure sa barra que vaig menjar i vespre si la comparen sa que compren es fonda de vora que nostra, que es cap de setmana es fan barra rústica amb massa mare. Clar, és que no hi ha color. Però hi ha cultura d'espà. O, com vaig fer jo i vespre, qualsevol cosa m'ho serveix quan hi ha una mica de rusca.
Men, tothom ho hem fet, això. Vivim en un món en què anem molt desbordat de feina i anem a lo ràpid. I és vera que els establiments o les grans superfícies tenen oberts amb uns horaris molt extensos. Això no passa en esforç. I sempre un descuit el temps i vas a una benzinera o a una gran superfície a comprar espà. No té res a veure. El que fan aquests forners artesans és fer pa de massa mare amb unes fermentacions lentes, que això dona una qualitat molt bona en espà, cosa que aquestes barres que venen a altres bandes no té.
Ho pots confessar, per tu comprar pa una benzinera és una mica un sacrilegi, o no?
Sí, 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 i després quan llegeixes estadístiques que es puesta segon més pa se ven, és una benzinera, la veritat és que és molt trist.
Clar.
Clar, i hem de lluitar entre tots per donar a conèixer des dels petits, des dels nens petits en els més grans, aquesta cultura d'espà que varen tenir a la millor els nostres pares, els nostres padrins. O sigui, jo que no ho he viscut tota la vida, ma mare me donava els dobbers i jo de ben petita anava al fons del barri a comprar espà i entrar en aquell forn a sentir aquell olor de pa acabat de fer, no té res a veure.
No. Ni tan sols el renou que fa, perquè hi ha experts que diuen que depenent de què crec, és un pa d'una qualitat o d'una altra. Jo estic segura, tu, Montse, que fins i tot series capaç amb una cata de cegues de sabre quin tipus de pa és i si és bo, per descomptat.
Sí, sí, és que només sentir l'olor d'espà i el que tu dius, el renou que fa quan el talles, ja saps quan un pa és bo o no ho és. És vera que aquests darrers anys els forners lluiten per donar-se a conèixer. A través de les xarxes socials també fan molt bona feina. perquè a vegades tot això ens entra molt per la vista i, clar, estem molt, molt ficats dins Instagram, Facebook, TikTok, i és vera que els forners, a poc, se van ficant dins aquest món i mostren els seus productes en aquestes xarxes arribant a milers de persones.
Mira, i ara, si m'ho permets, vull posar un exemple precisament molt clar d'una persona, d'un forner que no només fa molta de feina sobrador, sinó que també té molt clar que ha de mostrar el seu producte per donar-se a conèixer a través de les xarxes i que cada vegada que a IB3 el contacten, sempre està disposat a participar en nosaltres, ja sigui la tele o la ràdio. És en Rafel, del Font de Buja, de Can Rafel, que és conegut meu de Souba, per això també he volgut destacar-lo, i és un exemple clar, no?, de forner, que és fill d'un forner, no va poder heretar el forn del seu pare, però ell ha muntat el seu propi forn i l'ha sabut aixecar d'una manera meravellosa.
Sí, a més, don fa de tot això perquè jo sóc la persona que li duc les xarxes en Rafel de Buja.
Ai, mira, qual, i de bona feina a través de les xarxes, també.
Moltes gràcies. En la qual sé la feina que fa, i com ells, molt d'altres. És gent que, és vera, que a més ho viu, i ha de fer feina a les hores per poder treure tot el que fa. I és vera que a través d'això, de les xarxes, arriba a moltíssima gent, o sigui, moltíssima. Comentaris d'arreu, ja no només d'Espanya, sinó arreu del món, estrangers, que a vegades te'ls trobes per Buja en la Google Maps, cercant el fons de Can Rafel de Buja. Sí, com ell, n'hi ha d'altres a Mallorca que estan fent molt bona feina per donar a conèixer tots aquests productes. A més, és gent que viu en les estacions de l'any, o sigui, quan arriba Nadal, preparen el torró, quan arriba la Setmana Santa, les panades, els cocorrocs, inclús han intentat recuperar coses que estaven perdudes, com el rotllo que se donava per Setmana Santa, productes que havien desaparegut, aquest forners, a poc, forners joves, amb ganes de fer feina, ho estan recuperant.
I doncs gràcies a tots ells, no?, i a tota aquesta feina, aquesta feinada que fan per que tinguem tots pa bo i pa fresc cada dia. Montse, només te demanem una cosa més, i és que quan tornis a fer una d'aquestes rutes, mos cridis, mos telefonis, mos convidis, perquè volen menjar pa en sobrassada, doblegats i de tot. Així que moltíssimes gràcies i esperem la teva cridada, val?
Moltes gràcies a vosaltres i de ben segur vos convidaré a la pròxima trobada. Esperem que no sigui la darrera que facem. O sigui que moltes gràcies a tots.
Serà tot un gust assistir. Montse, moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
No us faríeu un panet ara mateix?
Ara mateix?
El fem molt prest al matí.
Clar,
i després en aquestes hores ja podíem tornar a berenar, la veritat. Perquè per dinar és un poc massa prest també.
Sí.
Una reflexió assistencial,
M'agrada ara mateix
aquestes
preocupacions de primer món que tenim al dia, meravelloses.
Amb aquesta reflexió existencial, arribem a les 11:41. Uns consells, avui és dimecres, ja han sortit les revistes del CO.
El dia, amb Marta Grau. I de tres ràdios, humor.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
I IB3 Ràdio.
Ara ara que parlàvem de pa, de la fam que tenim, no?, i de com un pa recient sortit del forn podria ser una delicatessa, en el que sí que ha sortit del forn avui són les revistes del cor.
Un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Un cuore matto.
Com vos veieu una mica dormides, vos he posat i amb fam, que sa fam fa son, vos he posat aquesta versió tecno d'Escuaremato de Little Johnny. Hem de començar aquest repàs a ses portades i començarem per la portada de la revista Hola, que du en exclusiva un reportatge en les noces d'Estela del Carmen, Banderas, Griffi. Estela del Carmen, Banderas Griffith, es va casar en Nalets Grusinski aquest cap de setmana a la Abadia Retuerta Resort, que és un hotel de Valladolid de luxe, que va blindar aquest hotel perquè no hi hagués filtracions, tot i que hem de dir que qualque foto es va filtrar abans d'aquesta exclusiva d'Hola. Si vos agraden els reportatges de noces, aquesta és la setmana per comprar sola. Ho dic perquè podreu veure els vestits de tothom, quan anaven a Melanie, quan anaven a Dakota Johnson, quan anaven les filles de Nova, que també hi van anar de convidades.
Jo m'agradaria que m'aclarissis una cosa, perquè he vist la portada, però no tenc clar si el ram de flors que duen Estela del Carmen...
Era negre,
lliris sí. Negres. M'ha fet un pot de poreta.
Bé, és un poc millor... Tim Burton, eh?
Exacte, pot ser sí. Està fet una clocada d'ull perquè la contratin per fer una pel·lícula d'aquest tipus. Com vos deia, el lloc es va blindar al màxim, es van requisar tots els mòbils i fins i tot hi havia heliport perquè poguessis arribar amb helicòpter i no te fessin fotos a l'entrada en aquesta finca o hotel, que és el que haguessis fet tu, Marta Garau, arribant al teu helicòpter.
Ah, per descomptat, i així te garanteixes la privacitat, clar.
Que és allò que és famós, et cercau. Coses a destacar. La moció de l'Antonio Banderas, que la va entrar dins el que seria la sala de cerimònies, mentre sonava una cançó que havia compost el seu Conco Padrí, és a dir... Un germà d'espara d'en Banderas. Havia fet un tema que no s'havia interpretat mai i se va interpretar per aquest dia. Els encarregats de la música varen ser els guitarristes del Teatre del Soho de Màlaga, que recorden que ell té aquest teatre allà, on tot el dia fa espectacles diversos i ha posat en marxa alguns musicals pels quals l'han nominat a premis importants. I per obrir el ball nupcial varen triar una cançó dels Beatles, Here, There, Everywhere. Com deia, van anar Amàlia i na Sasha, les filles de Barack Obama, l'expresident dels Estats Units. Varen ser prop de 200 convidats, que ens han localitzat també molt d'influencer de Hollywood, perquè eren gent nord-americana, que pot ser nosaltres, d'entrada no ens ho coneixem, però si comences
sí.
A cercar per xarxes, veus que qui més qui manco té els seus followers.
Tinc l'explicació de lo del ram negre. Ara estava trascant, no, per algunes webs i diuen que ho va triar per anar conjunt amb les dames d'honor, que si les podeu cercar dins les pàgines de la revista Hola, van totes de negre, no deixa de ser curiós, i així per fer conjunt.
Els agrada anar d'originals. Negre, unes noces,
sí.
Troques...
Tu pensaries que dona mala sort, que sí?
Has de treure el mal estruc.
Sí.
El mal averany.
No m'acaba de convèncer, però bé...
Pensa que abans te casaves de negre,
sí.
Quan te casaves embarassada...
O de dol,
sí, que s'havia mort ton pare o qualcú de sa família, te casaves de negre. Clar, també. Que és posar negre sense emportaria.
Modernitats.
Exacte. Hi van anar Dakota Johnson, però no hi va anar amb en Chris Martin. Que
hombre,
recordem
ja no.
Que... No, per això, que el millor que era estar guai que si presentàs allà de sorpresa a cantar-li... Tu te pots separar.
T'imagines? Aquest està molt guapo.
Tu te pots separar i pots anar allà...
Sí, a més, els modernats que són,
que
Dakota anava de setmana, Winnet Paltrow, i eren amigues íntimes i
per
tot
això.
Aquest truet, no me vendria de nou que hagués anat a les noces acompanyant a Dakota.
Voleu saber què hi havia de menú? Entre altres coses, hi havia cuixot, aubergines fregides i croquetes.
No
i varen fer, un pastís quilomètric, que ara que parlaven del Font de Sant Francesc d'Inca, jo me'n record que fa una sèrie d'anys en el Font de Sant Francesc varen fer l'encimada eterna, que la va comanar en Genistre, que era una encimada que allò d'estar entorcillada feia com una espiral, i tothom davant agafava el seu trosset d'encimada. Doncs ells han fet un pastís gegant, que devia fer, no crec que un quilòmetre, però sí que devia fer seus 4 o 5 metres de fruits vermells. Pareixien gers i maduixes, el que hi havia.
Estic convençuda, Xisco Nadal, que aquestes noces és 80% les organitzades en Antonio Banderas, coneguent un poc com és.
No, i a part, diuen que no hi havia molt bon rotllo entre na Melanie i en Antonio, que na Melanie semblava sortida de fer destra d'una pel·lícula ambientada a l'edat mitjana, perquè m'ho duia un vestit com a gris. A mi me dius que ella tenia una torre des d'on saludant els convidats, i t'ho creus. A mi m'ha recordat una mica a Doña Jimena.
Sí, és veritat, sí. Estic veient es...
O Doña Elvira i Doña Sol, les filles del Cid, pots triar.
Sí.
No sé exactament.
Com en tonalitats, com a verdoses, grises...
Sí, com a grisenques, però sí. També les mànigues aquestes que duia...
D'encaix.
Exacte, sí, però a part de que duia com a molt de farbalà...
Medievals.
Sí, com a molt de farbalà, medievalitzava, així en general. Però bé, tenim més coses.
Sí, més portades, perquè la revista 10 Minutos du a Maya Montero de protagonista en portada.
Cuéntame al oído muy despacio y muy bajito porque tiene tanta luz este día.
I sí, en aquest cas, la revista 10 Minutos ha optat per posar Amaya Montero, diuen, con las imágenes de Amaya ensayando con sus compañeros feliz y muy recuperada.
Escolta...
Si és muy recuperada, es posa foto que li han portat a la portada.
No, jo son
Amaya, jo son Amaya Montero i denuncio la revista.
És que està muy, muy feliz, no se la veu, vull dir, està super seriota.
I també com una espècie de xandall de tres peces, cada una d'un pare i d'una mare, no sé si és la foto que necessitava aquesta nina per presentar-se en societat. No entenem en este Moreja de Banco, perquè ja sabeu que jo estic indignat,
sí,
i troc,
ja,
troc que estan blanquejant una infàmia, sempre el dia Team Leire, avancem. 10 Minutos parla de Sara Carbonero, que està amb en José Luis Cabrera enamoradíssima i van anar a fer una volta per Madrid comiéndose a besos.
Ai,
a mi aquest titular m'encanta. Terelu, neta de la gran Maria Teresa Campos del Salsia i neboda d'Anna Carmen Borrego, a.k.a. Potota, ha fet unes declaracions meravelloses perquè devia necessitar cash i ha fet una entrevista i ha dit no m'importaria juntar a les dues famílies per Navidad. Per tant,
és el titular que necessitàvem.
Per tant, però les dues famílies no seran a Mar Flores. És a dir, seran Carlo Constància, que està tot sol perquè té dos filles a presó, l'únic que li queda de fora, ara que ja li han llevat la pulsera de control, és en Carlo, supos que vendrà a passar el Nadal a l'estat espanyol.
No vull obrir cap meló, però això és digne d'estudi, vull dir,
digníssim.
Però bé...
Sí, què passa? No,
i sobretot... I, sí. No obriríem aquest meló, però sobretot no quan Terelu, així com ha estat ella...
Amb
Narocito. Exactament, i amb altres coses. Ha hagut de combregar en segons quines històries, però bé...
Ho deixarem aquí.
Per un fi se fa tot.
No entrarem en aquest debat, però...
Però ja hem entrat una mica, perquè els dos som així.
Però ja hem entrat, és vera. Torna ara per la revista Semana amb Irene Rosales, de protagonista.
Se me enamora el alma, se me enamora.
Recordem, Irene Rosales, ets parella de Quico Rivera, fill d'Isabel Pantoja, que ara mos cantava aquest Se me enamora el alma, ha trobat nova parella. I clar, ja hi ha rumors que deien si amb aquesta parella ja la tenia abans de deixar en Quico, com si hagués fet com segons quins homes que voten d'un arbre a l'altre quan
com
ja tenen...
És.
Exacte, com ximpancés, que ahir en parlàvem, com si fossin bonobos. Idò, talment. Doncs Inés Rosales ja ha esclarit. Nunca he sido infiel a Quico Rivera, això és el titular gros que ha triat la portada. A Quico le he dado las explicaciones que creía necesarias. Bé que has fet, Irene. Llavors, ha tirat de llocs comuns. Guillermo y yo somos dos adultos que se están conociendo. T'agraïm que deixis clar que no quedes en menors d'edat, perquè bàsicament seria un delicte, Irene Rosales. I llavors, mi matrimonio se ha roto, i aquí s'esquit de la qüestió, lo que a mi més m'ha interessat, diu, mi matrimonio se ha roto porque si tomas madre que esposa. I evidentment.
La dona s'ocupa ella?
No, no, jo crec que ella diu que ha tingut un tercer fill.
Sí, dir,
en Quico Rivera ha estat un fill més. No crec que ella no està per prioritzar els nins, sinó que en Quico Rivera ha estat un nin més.
Val,
ha arribat a un punt que, evidentment, tu necessites una parella, no un fill, perquè fill ja en tens.
Perquè en Quico no té parella ara, o sí?
En Quico ja ha penjat fotos.
Ah!
Perquè si una cosa té...
És un o sigui, pot... que s'han donat una pressa
no,
brutal,
però,
tots dos.
No és que s'hagin fet via, senzillament. Ell, es nòvio nou, que surt ara, després ara ho comentarem, a la portada de lectures, la seva parella nova ja s'ha mudat a prop de Irene Rosales per estar plegats. I en Quico Rivera, a l'altre dia, ja va fer unes declaracions d'aquestes que fa ell via xarxes, que fa com uns escrits, com si fos en Kierkegaard, i explica històries d'un seductor i es memòries, i explica quatre cosones i ja ha penjat fotos amb una altra lota. No fos cosa, per un moment determinat,
que quedàs per davall,
país es dol a casa seva tranquil·lament. I mos queda una revista, Joana.
Sí, tancam el repàs amb la revista Lectures, que du les noces d'Alberto Herrera en portada.
Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos...
I ara vos demanareu, sona Chayanne bailando bachata, perquè
varen
ballar bachata a ses noces, no perquè tenen una finestreta petita dedicada a en Gabriel Rufián i a sa tio Esther Espósito, a qui se te va veure ballant bachata. Aquesta setmana Rufián ha anat a un programa en prime time de televisió espanyola, La Revuelta, tampoc no m'agradarem, ho sap tothom, i va parlar d'aquest fet.
D'aquest minut, diu ell.
Exactament, que ell va anar a un sopar amb uns amics, que un amic se casava i el varen convidar a sopar, varen coincidir en Esther Espósito, que era una lota superaguda, supersimpàtica, i que varen parlar de sa crisi de casa.
He de dir una cosa, si m'ho permeteu.
Clar.
Independentment d'ideologia, no vull xerrar d'ideologies, òbviament, Déu me'n guard. Però m'encantaria poder fer entrevistes a polítics com dilluns li va fer l'entrevista a en Rufián. M'encantaria.
Que va arrencar una mica, valia balaga, l'entrevista.
Bé, però és igual.
Perquè a vegades en Broncano no modula molt bé el to, i jo vaig a vegades ser una mica desagradable a l'inici de l'entrevista, i després ho va arreglar, i es veu que va ser interessant. Jo tot això ho he vist en els moments en què IB3 posa anuncis.
Exacte.
Que tenc una feinada d'anar mirant, perquè ja sabeu que jo només miro IB3.
Bé, ho dic perquè mos encantaria poder fer aquest
avançant,
tipus de
preguntes. Que tenc un tema
sí,
que vull
perdona,
comentar.
Dios.
Ses noces d'en Alberto Herrera. Es fidra Marilo Montero i en Carlos Herrera, que se van casar a Sanlúcar de Barrameda perquè se van casar de penalti. Perquè ell i na Blanca Llandres, psicòloga conegudíssima a Sevilla, estan esperant un nin. I llavors, lo que més m'ha fascinat és la passió d'Edmundo Arrocet, que està de nuevo ilusionado en el Caribe amb una dona 35 anys més jove. Segons la revista, ha tenido un flechazo con una joven que se llama Mimi, té 39 anys i és professora de ioga i de pilates. Jo aquí ho entes. Perquè jo, des que he entrat a l'òrbita dels pilates, la meva vida és una altra. I la flexibilitat horitzontal que te dones pilates no te dona respost. Per tant, aquesta parella té futur. A part, ella no només fa ioga i pilates, sinó que també és experta immobiliària, com en Bigote. I se varen trobar a unes jornades per vendre cases i trossos d'illes i se varen enamorar.
O sigui, que té bigoti.
Però no flipa... Que té, com diria mo mare...
Que no té.
Deu tenir qualque apèndix, no. Perquè tant de trull per aquest coset a mi me costa d'entendre. I mira que jo no som especialment escrupulós a l'hora de triar.
No
però jo
de
bigot arrocet no ho cap d'entendre.
No vull demanar-te més, idò. Xisco, Joana, així acabam ja
fins
pràcticament
demà.
El dimecres.
Ja s'ha acabat això.
Ja s'ha acabat.
Idò, res, fins demà.
Fins demà. Demà més, tot d'una als esports. Gavi Fortesa, bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
Encantats de tenir-te després de repàs a les revistes del cor, titulars esportius que també donen molt de joc.
Tot repàs molt ràpidament perquè avui tota l'actualitat es centra bàsicament a Eivissa amb el canvi d'entrenador. A la una començarà la roda de premsa del nou tècnic de l'Audi Eivissa, Miguel Álvarez. Estarem molt pendents. Convidarem en el nostre programa el també nou tècnic del Porreres, Jaume Mut, que substitueix Miquel Soler en el càrrec. Coneixerem un poquet qui és Miguel Llansola, el nou ajudant d'aquesta temporada d'Antonio Vadillo a la banqueta del Palma Futsal, i tindrem, com cada dimecres, la secció de Marta Sampas, Cor que tu perds.
Vos escoltam, i don, només una horeta. Moltíssimes gràcies,
fins ara,
company. També l'actualitat a Menorca. Pere Gibert, bon dia.
Bon dia. D'aquí a una hora hi ha ple extraordinari a l'Ajuntament des Migjorn Gran. S'hi aprovarà la recepció parcial de Sant Tomàs, que suposarà que aquesta urbanització passi de mans privades a mans públiques. Un acord històric per al municipi. En sabrem els detalls en conversa amb Antoni Borràs, regidor de Turisme i Hisenda del Consistori. També parlarem amb Isabel Martín, impulsora de la plataforma Menorca Creativa, que vol dinamitzar l'oferta de tallers i cursos a l'illa. I dins la secció dedicada als comerços emblemàtics, entrarem avui al taller artesanal de serigrafia de Pou Nou, la reconeguda marca de roba menorquina que incorpora il·lustracions d'artistes locals a les seves peces.
Vos escoltam també amb l'actualitat a Menorca i a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. Bon dia.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I doncs, nosaltres avui començarem el programa fent balanç de la vaga dels treballadors de les residències d'Eivissa, que de moment ha quedat suspesa. En parlarem amb n'Agustín Penya, del comitè d'empresa d'una d'elles, de Can Raspalls. I després, com feim els dimecres, obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats d'en Ivan Llarza, avui per parlar de pardals. I completarem el programa d'avui sortint al carrer, també com feim els dimecres, per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge d'en Nieves García Gálvez. Avui viatjarem o mirarem de fer-ho amb ella.
Mira, idò, vos escoltarem atentament, perquè sempre dona gust, no?, partir i fer un viatge. I el dia a Mallorca, cap on va?
Mira, primer de tot pegarem fins a Santa Margalida, perquè el gran compositor de banda sonora, John Barry, se va construir una casa que ara ha quedat protegida per l'Ajuntament de la Vila.
Sí, perquè estava com abandonada, no?
Sí, no hi va arribar a viure. La va començar a construir, però va morir abans de veure-la acabada. Ell passava molt d'estius a Can Picafort, i qui sap si allà li va venir s'inspiració per composar alguna de les seves bandes sonores més conegudes, com Un home anomenat Cavall, Memòries d'Àfrica, King Kong o qualsevol de...
Tot en vincle amb les illes, eh?
Ves a saber si alguna d'aquestes li van venir en el cap estant per allà. Per això volem parlar en l'Ajuntament de Santa Margalida per saber ben què se farà en la casa que va pertànyer, perquè era seva. De fet, li diuen Can Barri, en l'autor de Ballant amb Llops. Després mos visitaran Climent Picornell, que podríem definir com a geògraf, però que fa tantes coses, és escriptor. Acaba de publicar el seu cinquè i darrer llibre de la seva cicle dedicat a la Mallorca que ha desaparegut, paisatges minvants, i estirem una bona estona parlant amb ell. I finalment, a Maria Antònia Esquina, de la seva secció Mallorca i jo, parlarem de manies generacionals. Quines manies tenia jo quan era jove, quines manies tu tenies tu quan eres jove, quines manies tenen ara els que tenen 20 i pocs.
I manies de major, que a mi maduren fins ara, de jove i de major. Sí. Torna'm demà a partir de les 9 i que passeu un bon dimecres.